Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest divendres, del qual molta gent està gaudint, perquè recordem que ahir va ser la Diada de Catalunya i molts estan aprofitant per descansar i fer un pont, que està molt bé, ja que aquest any la cosa de ponts no està gaire positiva. El que sí que està bé és el que tocarà quan sigui Nadal, que els dies s'acompanyarà, però bueno, així que des d'aquí, que aprofiteu el dia, que us ho passeu superbé i sobretot escoltant la cadena COPE. El que jo no sé si anirà bé és el temps, perquè ja sabeu que està una mica, una mica liat la cosa, eh? Entre sol, pluges, han baixat les temperatures, d'això en parlarem d'aquí a un moment. Rep la salutació de que et parla la Montse Rodríguez i molta atenció perquè avui començarem parlant sobre els metges, els de Catalunya i de fora de Catalunya. Per què? Doncs que han convocat una vaga pel proper 3 d'octubre, diuen, per recuperar la dignitat professional. D'això en parlarem amb el Xavier Lleonard, que és el secretari general de Metges de Catalunya, i que ens expliqui exactament què és el que faran el proper dia 3 d'octubre. Així que si teniu agendat metge per aquell dia, heu d'estar molt pendents per si un cas heu d'anul·lar aquesta visita o si us truquen per anul·lar-la. Això t'ho explico d'aquí un moment. Salutacions, com deia, de qui et parla. Comencem ara mateix la Linterna de COPE. Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quan el temps, doncs atenció, perquè demà dissabte serà un altre dia de nuvolositat abundant, sobretot entre la matinada i la primera part de la tarda. Els núvols es combinaran amb algunes escletxes de sol, però els xàfecs seran els protagonistes, amb registres poc abundants en general, tot i que cauran alguns patacs d'aigua en poc temps. Els xàfecs poden afectar el Pirineu durant la matinada i durant la primera part del dia pot ploure a la meitat nord de Catalunya i de manera molt més dispersa pel litoral i prelitoral sud. La pluja més abundant anirà apareixent en punts de l'Alt Pirineu. Durant la segona part del dia plourà més cap al quadrant nord-est. En general, la pluja no arribarà o ho farà de manera molt més dispersa i amb quantitats poc abundants a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, a la costa central i a les Terres de l'Ebre, amb l'excepció del Massís del Port, on sí que pot caure algun xàfec més notable. En quant a la temperatura, normal per l'època, i això sí, prepareu-vos perquè diumenge torna l'anticicló. El temps s'estabilitzarà. I és divendres, i tant és si fos dilluns i març o qualsevol dia de la setmana, però sí que és veritat que divendres hi ha més moviment de vehicles a les principals vies. Per això connectem amb el Servei Català del Trànsit per saber exactament què és el que està passant, si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Ens ho explica tot plegat Lorena Moreno. Bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit comentem algunes afectacions. Ara mateix, retencions a fins a 6 quilòmetres a l'AP7, entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit sud. També retencions a la ronda de dalt, a la C35. També hi ha trams intermitents entre Vilalba de Sasserra i Llinars del Vallès en sentit Llagostera, amb 5 quilòmetres de cua. I també a l'A2, a causa d'unes obres a Jorba en sentit Lleida. Això és el que tenim més destacat fins ara des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Lorena, des del Servei Català del Trànsit, 7 de la tarda, 4 minuts, Linterna COPE Catalunya i Andorra. I ara sí, en breu, parlem de metges i de la vaga del proper 3 d'octubre.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Quan veiem algú que cau, sense pensar-ho, l'ajudem a aixecar-se. És automàtic, ho portem a dins. I és just això el que ens impulsa a Càritas a ajudar els qui més ho necessiten, oferint-los una vida digna i creant noves oportunitats. Perquè mentre hi hagi persones, hi ha esperança. Càritas.
Donacions a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Aquests llençols que se t'han estripat.
Aquella camisa que no et posaràs mai més.
Aquells texans que s'han trencat.
Tenen molta vida si no els llences a la resta. El residu tèxtil es pot reutilitzar o reciclar tant si està en bon estat com si no. Diposita'l al contenidor de tèxtil o porta'l a la deixalleria o a les botigues que recullen roba. El tèxtil té molta vida. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Bueno, panorama político. Y este va a ser un curso intenso, el que comienza ahora, pues porque hay elecciones en Castilla y León y Andalucía. Pero también va a ser un curso muy intenso en lo judicial, en lo escandaloso.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Quiero que abordemos a continuación un debate muy interesante, el de las pantallas en clase. ¿Aliadas o enemigas del aprendizaje? ¿Qué recuerdas? ¿Lo que más ilusión te hacía de la vuelta al cole? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. El estuche de tres pisos...
Comido con un altavoz a liar un fiestón en el cole, que me lo he pasado.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
COPE Catalunya i Andorra.
Atenció, Metges de Catalunya convoca vaga el 3 d'octubre, diuen, per recuperar la dignitat professional. Demanen retribuir millor les guàrdies i escurçar-les, així com limitar les visites diàries que fan als pacients. Per posar-li veu a aquest titular, ho dic per la gent que tingui visites a partir d'aquell dia 3 d'octubre, que sàpiga què és el que passarà realment. Per això tenim amb nosaltres el doctor Xavier Lleonart, que és el secretari general de Metges de Catalunya. Doctor Lleonart, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Bona tarda.
Què passa, doctor Lleonart? Se'n tornem un altre cop, no? Les coses no s'arreglen.
La professió mèdica porta molt temps patint una situació que ve derivada d'unes condicions laborals, sobretot en les que estem fora de tota mida. Pensi una cosa, som els únics, les úniques persones treballadores que a les quals se'ns pot obligar, no estic parlant de voluntarietat, estic parlant d'obligació, a fer jornades promig de 48 hores setmanals, quan s'està al debat a la societat és que se'n puguin fer 37, 37 i mitja, 38, 35... En canvi, som els únics professionals als quals se'ns pot obligar a fer 48 hores setmanals. Fins i tot amb jornades, amb torns, que poden ser de 24 hores. Això és impensable per qualsevol altra professió i és una situació que fa molt de temps que la patim i que pel nostre propi bé, pel bé de la professió i pel bé de l'atenció que prestem a la ciutadania, volem revertir d'alguna manera.
Vostès tenen obligacions, però també tenen drets, doctor.
Sí, però els drets dels metges sembla ser doncs, que s'acaben ràpid en el moment en el qual doncs, l'administració considera que no en disposa de prous i, per tant, s'ho fa venir bé per forçar-nos a fer aquest tipus de jornades. I, per tant, davant aquesta situació, l'única forma que tenim abans d'abandonar d'una forma massiva la sanitat pública és fer aquest tipus de mesures.
Li anava a preguntar, no hi ha prou metges o els que hi ha marxen d'aquest sistema sanitari que tenim actualment?
Aviam, distingim-ho. Des de fa molt de temps que la sanitat pública s'aguanta en un nombre de metges que és inferior a les necessitats reals, perquè tots sabem que la major part dels nostres companys i companyes fan jornades que estan molt més enllà d'una jornada habitual, normal, de qualsevol altre treballador. I això es basa en que l'administració ha aprofitat aquest resquici legal per mirar de passar amb menys professionals i fer la mateixa feina, el que hem dit a tota la vida de la sanitat low cost. Llavors, el problema és que això ho ha aguantat la generació bàsicament dels baby boom, que ara s'està jubilant massivament. Hi ha un canvi generacional i la nova generació ens diu i ens fa saber que no està disposada a continuar treballant en les condicions que es feien fins ara. I, per tant, davant d'aquesta situació, el que estem observant és que cada cop més les i els professionals, que tenen la mateixa vocació que la resta, només que han entès que la forma de treballar ha de ser, no pot ser de la mateixa manera, doncs el que estan fent és buscant llocs de treball en els quals doncs no es pugui forçar a fer aquest tipus de jornades que socialment es consideren que poden arribar a ser salvatges. I llavors el que s'està fent és que la major part d'ells és que fins i tot no cal que marxin a l'estranger per ser millor tractats, sinó que, per exemple, a la sanitat privada d'aquest país, doncs se'ls agafa sense tantes obligacions i sense tants requeriments.
Doctor, com es poden arribar a fer 70 visites al dia i tenir entre 6 i 8 consultes a la mateixa hora i no acaba cremat?
Doncs vostè ho ha dit, acaben cremat. És que no hi ha més. El tema és que sembla que pel que fa a les qüestions o a les obligacions que té que l'administració li imposa al metge, doncs aquest tipus de coses és normal i no hi ha límit. De la mateixa manera que segueixo dient, fa molts anys, per exemple, que hi ha una regulació específica en els conductors de vehicles de transport o en els conductors de vehicles de passatgers, conforme no poden estar conduint més d'un nombre d'hores continuades de forma seguida, no? I en canvi, per exemple, els metges sembla ser que tot val i que poden fer 24 hores continuades, òbviament amb una situació que ja podem tots entendre que no és el mateix un metge que està a la seva primera hora de guàrdia que un metge que està en la 23a hora de guàrdia. Per tant, tot això es considera que es pot no només permetre, sinó que es pot exigir, que és el més gran de tot. És a dir, l'administració sembla doncs que pel que fa a donar atenció sanitària a la població, com que l'única forma que té és de forçar aquest tipus de situacions, doncs les força i sembla que no passi res.
Un doctor fent aquests horaris, com em diu vostè, se'n va tranquil a casa? Ho dic perquè estem parlant de salut. Jo sempre havia entès tota la vida que la salut és el principal, no? I a més, volem sanitat i no volem precarietat. Com se'n va un doctor a casa? Quin és el pensament? Se'n van vostès dient: no li he pres massa atenció, no sé si hem fet bé, hauria d'haver estat més temps... No sé, doctor, pregunto, eh?
Doncs fa temps que ens ho plantegem. És a dir, sobretot els que ja tenim una edat, doncs hem arribat a interioritzar que s'ha fet així de tota la vida. I hi ha un punt que fins i tot li treus els filtres i no ho qüestiones, però sí, és realment qüestionable. De la mateixa manera que fins i tot hi ha estudis que demostren que, clar, quan tu fas una guàrdia de 24 hores, doncs encabat marxes a casa teva.
Sí, sí.
I sovint marxes a casa teva conduint el teu cotxe. I això està demostrat que és molt més freqüent tenir un accident sortint de guàrdia que en condicions normals. Per tant, el problema és que ho hem interioritzat de tal manera fins ara que no ho qüestionàvem, però ha anat molt bé que la generació que ens relleva doncs, ens ho ha arribat a qüestionar i dir que en cap cas és una cosa que sigui normal.
Escolti'm, s'ha convocat pel dia 3 d'octubre una vaga. Amb aquest anunci hi ha algú de Sanitat, del Departament de Salut, del Ministeri, que hagi dit, escolta'm, anem a parlar i aviam què podem fer. Ha passat això?
Doncs hem anunciat que faríem la convocatòria. La convocatòria formalment no està presentada, es presentarà la setmana vinent, però sí que ho hem fet públic i respecte a això, doncs no hi ha hagut cap contacte de cap de les administracions en aquest sentit.
Doncs esperem que algú posi mans a l'obra, perquè no pot ser, i a més hem de cuidar dels que ens cuiden, que són vostès, i no que es cuiden, sinó que ens salven la vida.
Doncs seria molt d'agrair poder tenir un suport per part de la població, que al cap i a la fi, òbviament, fem aquesta protesta per nosaltres, perquè creiem que hem de cuidar aquells que estimen i que es desviuen dia a dia per la professió, però al final, l'últim final, l'objectiu final és poder prestar una millor atenció sanitària a la ciutadania.
Doncs estic convençuda que aquestes paraules, molta gent està dient que té vostè tota la raó. Jo en primer lloc em poso, perquè sé que fan vostès una feina impressionant, impagable, i que crec que tenen dret a treballar amb unes eines dignes, amb uns horaris dignes, i tant que es parla de la conciliació familiar i laboral, no? Doncs això, que vostès també ho puguin tenir. I repeteixo, volem sanitat i no precarietat. Així que li agraeixo molt al doctor Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, que hagi estat amb nosaltres, i tant de bo puguem parlar abans que arribi el dia 3 i em digui, Montse, que ja hem parlat amb el Ministeri o el Departament de Sanitat, i escolta'm, que ens han escoltat i que ens volen reconèixer la singularitat, la responsabilitat i la transcendència dels seus serveis, que és donar prestació d'assistència sanitària. Doctor Lleonart, gràcies, sort.
Gràcies, tant de bo.
Una abraçada.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La vuelta ya está en marcha. Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de meta.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando curva abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la vuelta ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Amb l'augment significatiu del preu de la carn de vedella en els darrers mesos, moltes famílies han hagut d'adaptar els seus costums culinaris, especialment en ocasions com les barbacoes. Et parlo d'una activitat molt arrelada als caps de setmana, sobretot quan fa bon temps, i la carn de vedella sol ser una de les grans protagonistes indiscutibles d'aquestes trobades. Tanmateix, el seu cost elevat ha fet que molta gent opti per alternatives més assequibles, com ara el pollastre o la carn de porc. Tot i la reducció en el consum de vedella, la tradició o el costum de fer barbacoa es manté ben viu, adaptant-se als temps i a les circumstàncies. A Herrera Cope Catalunya i Andorra hem analitzat aquests canvis d'hàbits pel preu de la carn de vedella amb l'Ignasi Pons, que és el secretari general de la Federació Empresarial de Carns amb el Ricard Álvarez.
El preu de la vedella se situa en màxims històrics i continuarà pujant amb un increment d'entre un 30 i un 50% en el preu pagat a la indústria. Aquesta pujada es deu principalment a un desajust entre l'oferta i la demanda i ja fa un parell d'anys que hi ha una disminució molt important i sostinguda de la cabana vacuna a nivell europeu. Aquest fenomen, a més, se suma a un altre problema estructural, la falta de relleu generacional al sector. Aquesta situació ha fet que, malgrat una campanya de demonització de la carn, el consum a Espanya hagi augmentat. De fet, algunes carnisseries estan assumint la pujada en els seus marges per evitar traslladar el cost al consumidor, tot i que això no sembla sostenible a llarg termini.
Clar, aquí estem... El que fem és que ara el bestiar doncs va molt cars, no? I és una situació doncs que anirà una mica per barris, això. Hi hauran empreses que ho podran sostenir i empreses doncs, que, evidentment, no ho podran sostenir. Al igual que hi haurà consumidors que podran pagar aquest preu i consumidors que no puguen pagar el preu de la carn.
Superar aquesta crisi requereix temps i un esforç continuat. Malgrat les dificultats, el sector ha identificat el problema i ja hi està treballant buscant solucions per revertir la situació actual.
Això no s'arregla ni en 6 mesos ni en un any. Crec que també hem identificat el problema. Tenim, i ja ho estem fent, treballant per donar una solució. Els dos temes que hem parlat avui, vull dir, ja sigui un, el tema de la falta de bestiar i l'altre, el tema de la canvi generacional, pues ho tenim identificat i ja hi estem treballant. Pues això requereix de temps.
Amb aquestes perspectives, el sector ramader i carni s'enfronta a un desafiament considerable que necessita de temps i paciència per a ser resolt. Però aquest augment de preu de la carn de vedella ha afectat directament el cost de les barbacoes i els hàbits de compra dels consumidors. Avui al migdia de COPE Catalunya i Andorra, la Mireia Cellarés, copropietària de la carnisseria Cal Manyet a Molins de Rei, ha explicat que l'increment és gairebé desproporcionat. És una situació que ha portat als carnissers a contenir preus en la mesura del possible.
Sí, els últims mesos la vedella ha sofert un increment real, m'atreviria a dir gairebé desproporcionat del seu preu. Realment els canissers estem una mica esbarats pel preu que ha suposat l'increment tant de les canals, com les canals seria les vedilles senceres, val? Com el que és els passejables pels nobles.
Aquest encariment ha fet que els clients busquin alternatives més econòmiques, com ara el xurrasco o altres carns com la botifarra, la panxeta i el pollastre. No obstant això, el canvi no significa que es deixi de menjar vedella, sinó que es fomenta un consum més responsable, comprant menys quantitat però de millor qualitat. Aquests ajusts en els hàbits de compra s'han notat a les carnisseries, que estan assumint part de la pujada per no perdre clients, encara que aquesta estratègia no és sostenible a llarg termini.
No, a llarg termini no és sostenible. Vull dir, realment, normalment, quan hi ha unes pujades així de grans, nosaltres el que fem és una mica la contenció, no? Assumint part d'aquest marge, perquè és que si no seria, un drama. Llavors el que fem és assumir part d'aquest marge i però a la llarga s'ha d'acabar aplicant, perquè és que si no també ens anirem a Norris.
La pujada de preus és el resultat de diverses variables que conflueixen, des de l'augment dels costos de l'energia i el cereal fins a l'obertura de l'exportació que redueix l'oferta local. Aquestes variables han encarit tota la cadena, des de l'engreix del bestiar fins al transport.
Al principi va haver les pujades de preu de tant de la llum com del cereal amb la guerra d'Ucraïna, tot el que suposa l'inici de la cadena, doncs al final va incrementant els costos en tot el procés. I per tant, doncs clar, aquella vedella costa més d'engreixar perquè el pinso és més car, o el cereal, costa més d'engreixar perquè la llum a les granges també és més cara. I després, l'any passat, ens van dir també que s'havien obert portes a l'exportació i per tant ja sabem que això passa, llei d'oferta i demanda. Si hi ha menys productes, doncs se'n creix.
Malgrat tot, la Mireia Cellarés és optimista i creu que la gent no deixarà de consumir vedella de proximitat. El seu negoci, per exemple, treballa amb productors locals com una vedella Angus criada al Vendrell, que ha substituït perfectament altres opcions d'importació. Les tendències mostren un mercat que s'adapta a un consum més conscient i responsable per part de tots.
Gracias, Ricard. Las 7 de la tarde, 23 minutos. Oye, ¿sabías que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, verdad? Pues también lo es en Nevermore, donde vive Miércoles Adams. Por eso, si tienes un coche eléctrico, silencioso y ecológico, o uno que se carga con rayos en noches de tormenta, Línea Directa tiene el seguro de coche perfecto para ti, ya sea en el mundo real o en el de Nevermore. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Javier López, Ariadna López, de Área Jurídica Global. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Imagino que muchas personas ya os están escuchando en La Linterna, en COPE Cataluña y Andorra. Ya han decidido marcar el 900-90-17-16. Repito, 900-90-17-16. Ley de segunda oportunidad, abusos bancarios, empresas y deudas con la administración. ¿Qué os parece si hoy hablamos de esto?
Sí, hay que entender que tenemos dos departamentos bien diferenciados: el de personas físicas, que ayudamos a cancelar todas las deudas, y también tenemos un departamento de empresas. Empresas, empresarios, autónomos que levantan este país, que puede ser que motivados por la pandemia o por diferentes circunstancias tengan problemas financieros, también podemos ayudarles a cerrar la empresa con los mínimos problemas para el administrador, a denunciar todos los abusos bancarios que pudiera haber, a reclamar incluso deudas con las administraciones, muy importante. Somos expertos en inspecciones de Hacienda, en reclamar a la administración y en cancelar deudas con la administración que no se puedan pagar.
¿En pandemia os habéis encontrado con muchos casos de este tipo?
Sí, también gente que, sobre todo, que tenía negocios como bares o hoteles y quería también poner reclamaciones al gobierno de España por los daños y perjuicios causados, porque si te han prohibido abrir el negocio por las noches cuando era la hora que más ingresos te generaba, sí, pues eso al final perjudica al empresario y también, bueno, al emprendedor en general, porque hay muchísimos autónomos que se encuentran en situaciones de embargo, tienen que vivir en la economía sumergida o se esconden detrás de algún tipo de sociedad y no tienen que tampoco que temer. O sea, al final buscamos una segunda oportunidad financiera. Ayudamos a paralizar embargos, a limpiar esta situación, a poder tener la mente despejada para seguir creando y levantando este país.
¿Qué os encontráis más, con empresas o con empresas, empresarios o autónomos que están pasando por este momento?
Estadísticamente tenemos 3 millones de empresas en España y 10 millones de autónomos, con lo cual estadísticamente nos llaman más autónomos por el volumen. Llaman más personas físicas, no autónomos, porque también hay más. Pero las empresas, como digo, hemos abierto un departamento específico porque quizás hay personas que creen, cuando tienen una sociedad limitada que no funciona, que la dejan en stand-by y ya está. Y le pueden venir muchas repercusiones a los administradores. Lo que hay que hacer es aprender a liquidar, a cerrar bien una empresa. Cuando no funciona, se cierra bien y de esta manera no se repercuten problemas económicos luego a los administradores.
O gente que ha cerrado empresas y después le ha quedado una mochila al emprendedor. Entonces, a partir de aquí también cancelamos deudas de personas físicas, aunque no sean autónomos. Y entonces, a partir de aquí, pues ya está, la ley de segunda oportunidad.
Y hay quien piensa, bueno, pero cerrar una empresa me va a costar un dinero increíble. Vamos a analizar el caso. Nos ajustamos mucho a formas de pago y a precios y nunca saldrá más caro collar que el perro. Que nos llamen, que analicen, que vean, que verán que somos un despacho de abogados, que entendemos que si nos dedicamos al cliente con problemas, sabemos la situación y somos muy justos en precios y en formas de pago.
Y además, iba a decir una frase que queda muy mal, que se tiene el trasero ya con muchos casos ya que habéis tratado.
Tenemos más de 100 oficinas, más de 72.000 clientes en toda España, más de 25 años de experiencia. Ya
tristemente,
son muchos años.
O sea, afortunadamente, no veremos un caso que no sepamos resolver o que no hayamos visto uno parecido antes.
Pues invitamos a que marquen ese 900-90-17-16, 900-90-17-16. Y yo creo, Javier y Ariadna, que lo mejor es que os llamen y ya quedáis con ellos, todo el papeleo y demás, pero lo importante es informarse.
Sí, y saber que hay alguien ahí detrás que te va a escuchar y te puede dar una solución muy económica para arreglar tus problemas financieros.
Y poder dormir tranquilo, que es muy importante.
Lo más importante, ¿cuánto vale la tranquilidad? Todo.
Gracias, Javier, gracias, Ariadna, a los amigos de Área Jurídica Global. 900-90-17-16. L'Agència Tributària Espanyola ha començat a retornar el que devia als jubilats que tenien mútues laborals als anys 70. Durant molts anys han estat pagant hisenda més del que els tocava, d'acord amb una sentència del Tribunal Suprem del 2023 que diu que les cotitzacions a mutualitats no havien de tributar i els va reconèixer el dret de reclamar els imports dels anys del 2019 en endavant. El retorn dels imports dels 2023 i 2024 ja es van incloure en la declaració de la renda corresponent i la resta finalment s'ha pogut tramitar de cop. En parlem de tot plegat amb la Carme Elena, que és la ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi de Gestors de Catalunya. Senyora Elena, què tal? Bon dia, gràcies per ser amb nosaltres. Bona tarda.
Bon dia, o bona tarda. Moltes gràcies a vosaltres.
Escolti'm, jo no sé per què quan passen coses d'aquestes no ens fem més ressò. I ho dic perquè hi ha molts jubilats que lamenten haver-se enterat per casualitat que podien reclamar aquest import.
Sí, és, realment és així. Aquesta, es podien demanar des de l'any 24, i de fet es van demanar molts, però molts ho desconeixien, ha funcionat una miqueta al boca a orella. Nosaltres des del Col·legi de Gestors ja ens arribaven que venia gent a preguntar, però realment no han tingut una comunicació formal de l'Agència Tributària que els digués que tenien aquest dret. Per tant, s'han anat assabentant d'aquella manera. I bé, al final es va aconseguir arribar a molta gent l'any passat, en l'any 24, que era quan es podia començar ja a demanar, però molta gent ha vingut a posteriori. Uh-huh. Això és cert.
Bé, imagino que molts dels afectats hauran mort. Què passa amb aquests diners? Els hereus poden reclamar aquestes devolucions?
Sí, els hereus poden reclamar la devolució. El tema està en que bueno, és un procediment doncs, que s'han de portar una sèrie de documentació i la recomanació és que si això ha passat que no triguin a fer-ho perquè els anys començaran a prescriure.
Uh-huh. És a dir, que fins a tope límit, quina data hi ha, senyora Elena?
És més complicat del que em sembla, perquè això ve de que es va demanar en l'any 24. Posteriorment es va anul·lar aquestes sol·licituds que es van fer, en concret cap a Nadals del mateix any 24, es va anul·lar el procediment que havíem utilitzat i es volia que en comptes de fer-ho, demanar-los tots de cops, que només es pogués fer any amb any. Uh-huh. Amb la qual cosa això s'allargava moltíssim. Arrel d'això, més o menys pel començament de renda, és a dir, a primers d'abril, la ministra va dir que no, que a través de les queixes que hi havia, doncs que finalment el 25 cobrarien. Uh-huh. Van dir que es podia tornar a demanar amb un sistema únic durant la renda i també que es pot demanar inclús ara, no? Quina és la problemàtica, doncs? De que les persones que ho van demanar l'any passat podien optar a demanar el 2019. Les persones que no ho van fer només podien demanar els exercicis no prescrits, que era el 20 en aquell moment. Uh-huh. Per tant, si la pregunta és fins quan ho poden demanar, depèn. Si ho van demanar l'any 2024, són aquests els que estan tornant al 19. Si això no ho han fet, doncs hi ha períodes de prescripció que arriben fins a l'any 2028. Uh-huh. Cada any va caient un. Per tant, el millor és que s'assessorin i que no esperin a última hora per poder-ho demanar.
Les xifres...
I també saber, no? Si això ho va demanar, la persona és morta. Imaginem que aquesta persona ho va demanar i tenia dret a l'any 2019, doncs els seus hereus doncs hauran de tramitar amb l'Agència Tributària la devolució d'aquestes quantitats a les quals tenen dret. Uh-huh. I podran demanar també tots els exercicis que es considerin no prescrits.
Imagino que les xifres, Carme, de retornar varien molt. Els més baixos crec que són de 500 euros per any, una xifra que pot enfilar-se fins als 3.000 per any en els casos de persones que tenen 90 o més anys.
Sí, és a dir, hi ha clients, nosaltres ens trobem amb persones que estan arribant als 100 anys i aquestes persones són les que els hi puja més i poden trobar devolucions anuals de 3 o 4.000 euros. Això s'ho multipliquem per 4 anys, suposant que tinguin dret des del 19, doncs són molts diners que estan aquí pendents i que ells mateixos deien que no volien aquest cobrament, sinó que volien els seus hereus. No? Uh-huh. Afortunadament, sembla doncs, que ho estan cobrant, però sí que és veritat que alguns doncs, no han arribat i no ho han cobrat.
Clar, i molts, imagino, Carme, que s'apropen a vosaltres, els gestors de Catalunya, preguntant doncs que estan rebent uns calés, que si són o no els que els pertoca, no? Que si sí. És correcte el que estan cobrant, no sigui cas que després hagis de tornar-los un altre cop.
És una situació una mica curiosa. Realment hem d'entendre que aquestes persones grans tenen molta confiança en els gestors, perquè quan els hem dit, mira, ja ho tornem a demanar i això ara ho arreglarem d'aquesta manera, ens acaben creient en tot, que això és molt d'agrair, no? Però realment estan tenint una situació molt injusta, perquè se'ls està canviant contínuament la manera de demanar-ho, i ara que ho estan rebent, doncs clar, ho estan rebent amb pagaments de cada any. Ells no acaben d'entendre que són aquests pagaments, perquè reben la carta conforme els hi tornen a posteriori. Per tant, ells es troben que dins van amb la llibreta i veuen que en el seu compte hi ha una sèrie de devolucions. Uh-huh. És curiós perquè és el procediment, eh? Vull dir, no vull dir que no s'estigui fent bé, no, s'està sí, fent sí. bé. El que passa és que ells els costa molt d'entendre això i venen a nosaltres. Uh-huh. Clar, què passa? Que estan cobrant també interessos. Amb la qual es troben unes devolucions per una banda de les quantitats a tornar i per una altra banda s'estan també trobant els interessos. Mm. Però aquí sí que hi s'han d'estar enviant cartes. Estan enviant cartes de que conforme els hi tornen uns diners i també els interessos. I molts pensen que és que han de tornar ells aquests diners. Mm. No acaben d'entendre, perquè evidentment el llenguatge és el que és tècnic, no acaben d'entendre que no, que això són uns diners que a sobre els toca cobrar interessos, no? I clar, venen aquí i en la confiança que ens tenen, doncs els hi expliquem, portem ja bastant de temps explicant això.
Mm. I a més, amb les coses que passen, Carme, clar, que ja no pots fiar, perquè dius, aviam si això és un fake,
I a més, clar, està arribant a l'any 2019 i figura com una declaració rectificativa, que és correcta. Però clar, ells pensen que aquesta rectificació és que també han de tornar diners. Per tant, sí que hi ha una mica de confusió, i clar, hem de fer aquesta pedagogia perquè, bueno, al final no s'acaben de creure que estan cobrant tots aquests diners.
I després s'ha de declarar que has cobrat això? Que t'han tornat això?
No, això són diners que...
Que són teus.
Són teus i ja està. Simplement el que s'ha d'anar és, bueno, veure si realment estàs cobrant tots els anys i que tot està correcte, no? Mm. I també, doncs, això també ens ho pregunten.
A mi em sap molt greu que els mutualistes que no us hagin... que hi hagi molta gent que s'hagi entrat per boca a orella i que diguin, ostres, no ho sabia, no?
Sí, perquè fins i tot han enviat una carta, però almenys el que ens ha arribat als despatxos són cartes de persones que havien demanat la mutualitat l'any anterior i pel que fos no l'havien presentat. Aquests els han avisat, però jo a mi no em consta que hagin avisat els que tenen dret i no han fet cap tràmit. Ja. Per tant, clar, sí, és un col·lectiu indefens amb aquest tema.
Sí, sí.
El que passa que sí que és cert que doncs han tingut ajuda de diferents col·lectius, i nosaltres també, el Col·legi de Gestors també s'ha posicionat, hem fet una mica ressò de tot això, i al final, com a mínim, hem aconseguit que ho estiguin cobrant. El tema està si ho està cobrant tothom o no. Això ja.
Doncs mira, llancem des d'aquí aquest missatge, que Hisenda ja ha començat a pagar els deutes pendents amb aquests jubilats mutualistes, i si hi ha persones que tenen dubtes, doncs escolteu, qualsevol de la persona que estigui dintre del Col·legi de Gestors de Catalunya, un gestor, us pot mirar el cas i saber què ha passat, ha deixat de passar, si et correspon, no et correspon, i si tot està ben cobrat i si és correcte. Que, clar, quan et tornen calés, un dubte moltes vegades i no m'estranya que passi. Com sempre, Carme Elena, ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi de Gestors de Catalunya, en tornarem a parlar perquè a l'abril tornem-hi, no?, amb el tema...
Sí, però encara falta.
Bueno.
Hem de descansar una mica de la campanya, no?
Jo que em veig ja, però... que ven a loteria de Nadal, ja començo ja a tremolar, eh?
Sí. No, i bueno, i sempre hi ha canvis a comentar. Aquí estem.
Doncs,
a disposar el que digueu.
En continuarem parlant. Carme Elena, com dèiem, ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi de Gestors de Catalunya. Gràcies i molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que arribi el mes d'abril, tot i que la cosa passa ràpida, eh? Deia la Carme Elena que no, però el temps passa ràpid. Ara mateix són les 7 de la tarda, 39 minuts, per la gent que acabeu de posar la ràdio ara mateix, que sapigueu que esteu escoltant la cadena COPE, que aquest programa es diu La Linterna COPE Catalunya i Andorra, I que a partir de les 8 del vespre, la Linterna continua amb Ángel Expósito i tota l'actualitat del dia, concretament d'aquest divendres 12 de setembre. Tenim més històries. Recordar-te també, que ara fa dies que no t'ho dic, que si voleu recuperar alguna de les entrevistes que hem fet al llarg de la programació de la cadena COPE, o bé d'ahir o abans d'ahir, del dia que sigui, les podeu trobar a través de la plana web de la cadena COPE o bé també a la xarxa social X i Facebook. És COPE Catalunya i Andorra, eh? Ens busques COPE Catalunya i Andorra i ens trobaràs. És molt senzill. I a través de la web COPE Catalunya. Allà veureu totes les notícies, l'actualitat, els programes que hem fet i, en general, tot el que fem en aquesta casa només per tu que ens escoltes. I ara no marxis perquè tenim alguna cosa més que explicar-te abans d'arribar al moment de les notícies amb la companya Yolanda Bernal i Avui Esports amb el Víctor Navarro. Això serà d'aquí a res, no marxis.
Escuchas Tiempo de Juego.
¿Qué piensas ahora mismo, Poli?
Yo creo que la ha marcado con el moño.
¿Cómo? Y de paso, te llevas una lección de anatomía aplicada.
Ha marcado con el cogote.
Sí, sí.
Este sábado, Real Sociedad Real Madrid. Atlético de Madrid, Villarreal.
¿Cómo podemos permitir en anatomía decir que la parte de arriba de la falda es el cogote?
Y además, los últimos coletazos de la Vuelta Ciclista.
No, yo creo que ha sido el lomito.
Todo en Tiempo de Juego con Paco González,
bueno, la paletilla,
Manolo Lama,
pues vamos a ver,
y el mejor equipo de la radio deportiva
con la coletilla,
el número uno del deporte.
En fin.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Y la tiene de limón, que es la número uno. Y la tiene Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón. Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Adoptar una dieta mediterrània baixa en calories i augmentar l'activitat física pot reduir significativament el risc de desenvolupar diabetis tipus 2, especialment en persones amb sobrepès o risc metabòlic elevat. Ho confirmen els primers resultats de l'estudi PREDIMED, elaborat per uns 200 experts de 23 universitats espanyoles i recentment publicat en una prestigiosa revista mèdica internacional. La combinació d'aliments saludables com la fruita, verdura, llegums, oli d'oliva, verge, extra i peix, juntament amb hàbits actius com caminar o fer esport de forma regular, es consolida com una estratègia clau per a la prevenció d'aquesta malaltia crònica que no para de créixer a causa de l'augment de l'obesitat i el sedentarisme. La investigació analitzada durant 6 anys, aquesta evolució de més de 4.700 persones d'arreu d'Espanya d'entre 55 i 75 anys. Les conclusions del PREDIMED les hem analitzat avui amb el coordinador de la investigació de la Rovira i Virgili, el senyor Jordi Sales Salvador, i ho ha fet amb la Mar Puerto.
Sí, la investigació ha estat coordinada pel científic de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Sales Salvador, i els pacients se'ls va repartir en dos programes, un enfocat a seguir la dieta mediterrània i un altre que a més incorporava una dieta reduïda en calories i major activitat física. Doncs bé, els del segon grup han desenvolupat un 31% menys de nous casos de diabetis que els primers.
El que
intentat és que facin més activitat de la que feien, intentar augmentar amb el temps. I això vol dir doncs, que facin, que caminin cada dia una quantitat, vale, aproximadament uns 10.000 passos, però sempre intentant augmentar en el cas de que sigui possible.
Sala Salvador explica que el factor clau per reduir les possibilitats de contraure diabetis tipus 2 és la pèrdua de pes. Aquesta variant de la malaltia és la que es dona més freqüentment en adults i està relacionada amb l'obesitat. D'aquí que un dels objectius principals fos el de la reducció de les 600 calories.
Reduir a les persones aproximadament unes 600 calories del que normalment fan. Això és una lleugera reducció calòrica, intentant treure tots aquells aliments que es consumeixen que no són propis de la dieta mediterrània. Ens focalitzàvem doncs, a reduir les begudes ensucrades, la carn processada, tots els processats, els aliments processats en general, cremes...
A més, el científic considera que, desgraciadament, la dieta mediterrània s'està perdent i que actualment amb els anys ha anat a pitjor. L'entrada de productes processats a la cuina, entre altres causes, seria un dels principals responsables. La Carla és una jove de 28 anys que pateix diabetis tipus 1 i explica que des del moment que li van diagnosticar amb 9 anys ha hagut de fer molts canvis en el seu dia a dia i també en l'alimentació.
Com que he crescut amb aquesta malaltia, doncs, bueno, diguéssim que he anat adaptant, no? Però des de... bueno, totes les decisions que has de prendre cada dia, de com, de quantitats de menjar, de quanta insulina t'has de punxar, quan vas a, bueno, vas a fer esport o vas a caminar o coses d'aquestes que no hi pensem, no? O surts de festa a ballar, o si veus...
I una de les coses que més li costa, admet, és el descans. Mai pot oblidar-se de que té aquesta malaltia.
Crec que sobretot el tema de el descans i ja no només mental, sinó també físic, no? De poder desconnectar sobre la malaltia és molt difícil, no? Perquè és algo que afecta el 100% de la teva vida. I, bueno, doncs a vegades doncs, és alarmes a la nit o si els nivells no són òptims, doncs t'has d'aixecar a mitjanit per vellar.
Una situació, la que viu la Carla, que també pateixen moltes persones al nostre país, Montse.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Porque hasta ahora la noticia está en los colegios. Más de 8 millones de alumnos comienzan curso. Y ellos y sus padres, claro, llevan haciendo malabares mientras estaban en casa.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos aperturas de puerta, cambios de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso, tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El Estado, otra vez, desde el primero hasta el último ha vuelto a fallar. No ha pasado aún un año. Lo sufrieron con la Dana en Valencia y lo estamos repitiendo con esta catástrofe de los incendios forestales. Ninguna comunidad autónoma es capaz de enfrentarse a una hecatombe.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Sí,
incluye toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Set de la tarda, 50 minuts, l'interna COPE Catalunya i Andorra, i arriba el moment de l'actualitat. El Departament de Salut assegura que els casos de tuberculosi que s'han detectat a Badalona ja han començat el tractament i no són contagiosos. S'han detectat una desena de casos entre els centenars d'ocupes que viuen a l'antic institut B9 de Badalona. El primer cas es va detectar el novembre de l'any 2023, però Salut diu que la situació està controlada i que no hi ha motius per generar una alerta sanitària. En canvi, des de l'Ajuntament de Badalona acusen a Salut d'actuar amb irresponsabilitat per no haver donat tota la informació. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I si no es va informar sobre aquests casos de tuberculosi és perquè es va considerar que no hi havia risc per a la població. És el que ha apuntat el subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, que, com deies, assegura que tots els malalts han començat el tractament i no hi ha risc de contagi. És a dir, els veïns de la zona no han de prendre cap mesura de prevenció.
Si haguéssim considerat en algun moment, com sempre fem, que una situació de malaltia infecciosa pot arribar, diguem-ne, a escampar per a la població, sempre fem una alerta, fem un avís, comuniquem als municipis i parlem amb totes les entitats que no és el cas aquest. Estem parlant d'un diagnòstic que comença el 2023, de tota una sèrie d'actuacions que es fan 2024, ja dic, amb tots els casos diagnosticats, amb tots els casos en tractament i amb una sèrie de contactes, bueno, que ara mateix no estan transmetent la malaltia.
En aquest antic institut de Badalona acostumen a viure entre 400 i 500 persones en situació irregular. Ja fa molt de temps que l'Ajuntament té obert un procés judicial per procedir al desallotjament. L'alcalde Xavier García Albiol diu que si no hi ha risc sanitari per als veïns, seguiran endavant amb els plans de desocupar l'edifici.
És un missatge de tranquil·litat. No hi ha risc de contagi. Y como yo os digo, no hay riesgo de contagio, porque me lo ha dicho la consellera, yo no es que sepa yo no soy médico, ¿vale? Como me lo ha dicho la consellera, quiero también decir de una manera muy clara que no se va a parar el proceso de desocupación de esa nave.
La tuberculosi és una malaltia infecciosa que en els darrers anys ha experimentat un increment preocupant a Espanya. Els símptomes poden variar, però els més comuns inclouen tos persistent, dolor al pit al respirar, fatiga extrema o pèrdua de pes.
I nova polèmica amb la llengua, en aquest cas, en una escola bressol de Barcelona. Una educadora d'aquest centre es va reunir amb un grup de famílies i la reunió es va fer en castellà. Això ha aixecat les crítiques de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, que recorda que la llengua prioritària ha de ser sempre el català.
Exacte, l'origen d'aquesta polèmica és la denúncia d'una persona que es va queixar perquè en aquesta reunió, de bon començament, l'educadora va advertir que la faria en castellà, encara que ningú, segons la denunciant, ho hagués demanat expressament. L'escola Bressol, en canvi, diu que un grup de famílies sí que va fer aquesta petició. Yolanda Canales.
La sindicatura diu que l'IMEP, l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, té l'obligació de vetllar pels drets lingüístics de l'alumnat i de promoure l'ús del català com a llengua vehicular i d'ús habitual a les comunicacions i activitats als centres educatius. Des de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, la seva presidenta, Ana Losada, recorda que són els ciutadans els que poden escollir en quina llengua es dirigeixen a l'administració i troba vergonyós que la sindicatura insti a que una llengua prevalgui sobre l'altra.
Però el que no puede decir
decir la sindicatura en ningún momento es que el catalán debe prevalecer y debe ser el objetivo hacer la reunión en catalán, porque eso es falso y eso va en contra de la normativa. Y nos parece vergonzoso que la sindicatura de Greuges, que defiende los derechos de todos los catalanes, diga semejantes cosas que van en contra de nuestras leyes y nuestro marco constitucional.
També diu la sindicatura a l'Institut Municipal de Barcelona que ha de prendre mesures per fomentar el català a les escoles bressol.
Gràcies, Canales. I canviem de tema. Atenció, perquè a partir de diumenge els turistes que facin escala en els seus creuers en festiu o passin un cap de setmana a Barcelona ja no podran fer shopping. I és que entra en vigor la prohibició d'obrir comerços en diumenge. Aquest tancament posa fre a una activitat que plega un 68.000 locals comercials a Barcelona.
Sí, que dona feina a 220.000 persones, que representa gairebé el 12% de l'ocupació total de la capital catalana. Fins ara es podien obrir els comerços ubicats en les anomenades zones de gran afluència turística, com el Gòtic o la Sagrada Família. Una mesura que ha donat molt bones xifres a la ciutat durant 4 anys i que ara passarà factura, com diu el Joaquim de Toca, portaveu de Barcelona Oberta.
Des que es va implantar la mesura fa 4 anys hem vist un augment dels clients, tant dels clients com també de les botigues que obren, no? Les afluències comercials els diumenges han augmentat. En alguns llocs ha estat més del 50%.
Els comerciants demanen que s'allargui la mesura, però de moment l'únic que hi ha segur és el calendari de dates d'obertura en festiu, des del pont de la Constitució fins a Reis.
I aquest divendres ha arrencat el nou curs de batxillerat i formació professional. És el cas de l'FP, on ho ha fet amb una xifra rècord d'alumnes matriculats, gairebé 71.300, uns 10.000 més que fa un any, Yolanda.
Una xifra rècord de matriculats, però el curs comença també amb 12.000 places vacants. La consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que aquest rècord d'estudiants té molt a veure amb la feina que s'ha fet en els darrers anys per ajustar l'oferta i la demanda i per millorar el reconeixement social d'aquesta opció educativa.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
I arriba la informació esportiva amb en Víctor Navarro. Què tal? Bona tarda, Víctor.
Bona tarda, Montse, què tal?
Bé, queden minuts perquè el Barça femení del Barça estreni aquesta jornada la Lliga Femenina.
Sí, a les 8 comença aquest Futbol Club Barcelona d'Ux Logroño, el Johan Cruyff. Ja tenim l'11, de fet, de Pere Romeu. Surt amb Catacoy a la porteria, defensa per Ona Batlle, Mapi León, Irene Paredes i Laia Alexandri. Al mig camp, Patrick Guijarro, Alexia i Aitana, i Adal, Vicky López, Eva Pejor i Esme Bruts. No hi són Graham Hansen ni Clara Serra Jordi per l'Asió, i li preguntaven a la prèvia al tècnic blaugrana Pere Romeu sobre les rotacions.
Ja ho parlàvem la temporada anterior, el tema aquest de les rotacions. Nosaltres tenim jugadores de molt nivell, tenim més de 11 jugadores, tenim més de 11 titulars, som un equip, anireu veient durant la temporada que la gent s'anirà movent, perquè això va de rendiment, i si la gent està disponible i està a bon nivell, seguirem jugant.
I de la resta dels equips catalans de primera divisió, demà a les 5 de la tarda l'Espanyol visita el tercer classificat, el Tenerife, i el Badalona Woman buscarà mantenir la invabitibilitat al camp de l'Eibar, que encara no ha puntuat, i ho farà diumenge a les 4 de la tarda.
I torna la Lliga després de l'aturada, i ho fa Víctor amb un estadi inèdit, que és el de Johan Cruyff.
Sí, on precisament avui juga el femení, o sigui, avui juga el femení en aquella gespa, i diumenge li toca el masculí. Del que sabem fins ara del Johan Cruyff per la Lliga, per la primera divisió del Barça-València, s'han demanat 7.000 entrades entre els 16.000 abonats de les dues temporades a Montjuïc, que tenien preferència. Per tant, sorteig s'ha fet avui perquè hi ha 6.000 localitats en total, però són menys disponibles i es resten, s'han de restar les gairebé 300 per l'afició valencianista, els compromisos del club i els VIPs. Les entrades són de 40 euros a gairebé 80 les més cares, i les de la zona visitant dins del pacte que havia arribat amb la Lliga estan a 30 euros. De les millores s'ha instal·lat fibra per la connexió perquè no passi el que va succeir a Vallecas, càmeres de línies de gol, el bar provisional, evidentment, i s'ha millorat el sistema de rec de la gespa. Però, tot i això, hi ha hagut crítiques. Primer, escoltem a l'entrenador del València, Carlos Corberán.
Es que está la federación y está la liga, que son quienes fijan unas normas y son ellos quienes tienen que velar porque las normas que ellos fijan se cumplan. Es una situación atípica que no es normal. Y sobre todo porque afecta para mí a la parte más importante del fútbol, que es el aficionado. Así que valorar las normas que yo no fijo, quien las fija tiene que velar por ellas. Y esta ha sido, y entendemos, una situación atípica que no ha sido normal y no ha sido quizás pues acorde al nivel de prestigio que tiene que tener esta competición.
Y también se ha pronunciado avui el jugador del Valencia, Pepe Lu.
Son cosas que la liga dice, nosotros al final nos adaptamos, aunque sabiendo que queremos jugar en grandes estadios, pero bueno, al final podemos hacer poco, a jugar el partido y a ganarlo.
Un València que va caure l'any passat als dos partits contra el Barça per 7-1 i 0-5. Tenen a tots els jugadors disponibles.
I estem esportivament parlant de Gavi.
Sí, avui trobada a la ciutat esportiva del Barça entre els metges, el pare i la gent. De moment no passa per quiròfan d'aquest problema al menisc, el genoll operat, el genoll dret. De moment seguirà aquest tractament conservador. No hi serà, tampoc hi serà Alejandro Balden i Frenkie de Jong al partit d'aquest diumenge.
I si parlem de l'Espanyol, qui ha estat avui el protagonista?
Doncs el tuit de Javier de Aro ha sigut Lozano, el jugador de l'Espanyol, que parlava d'aquest canvi de mentalitat respecte a la temporada anterior.
Esa mentalidad no la teníamos hace un año. O sea, hace un año, si empatamos en el campo de la Real, para nosotros era un milagro. Y este año nos lo hemos tomado como que hemos perdido dos puntos. Yo creo que el míster ha conseguido que tengamos una mentalidad ganadora. Y el equipo con sus más, sus menos, tendremos partidos buenos, tenemos partidos malos, pero la mentalidad que tenemos ahora mismo es... Bueno, a mí me gusta mucho, o sea, es lo que te digo, estoy disfrutando mucho de jugar y creo y veo a los compañeros que también les pasa lo mismo.
Dilluns a les 9 de la nit a Cornellà reben al Mallorca per tancar jornada, abans el Girona diumenge a les 2 de la tarda, en visita al Celta de Vigo, important per l'equip de Michelson Cués, i a més estrenaran els nous fitxatges. L'Andorra rep diumenge al Córdoba a les 2 de la tarda al Principat després de la primera derrota de la temporada.
Víctor Navarro, gràcies, bon cap de setmana.
Igualment.
Que vagi molt bé. Fins aquí ha arribat la linterna a Cope Catalunya i Andorra. Salutacions de la Montse Rodríguez. Ara la linterna continua amb Ángel Expósito. Bon cap de setmana.